del Villarreal a 92.2 FM amb Javi Mata i Rubio.
Villarreal Sports. Ràdio Villarreal.
Bueno, com diem, avui encetem algo normal, algo fora de lo normal, perquè tenim i encetem un programa en el que don Víctor Rubio anirà entrevistant a tots aquells que tenen algo que contar al nostre poble. No? És així, no?
Comencem per l'Esportiu Bàsquet Villarreal, en Quique Poi.
L'Esportiu Bàsquet de Villarreal és l'equip de bàsquet del nostre poble.
Bàsquet masculí.
Molt bé. Estan, diguem, en un moment...
Estan, així com l'any passat, recordes que van jugar el play-off per a aquelles eliminatòries que van jugar que era per a pujar de categoria,
sí.
Estan encara lluitant per aquestes opcions de poder tornar a jugar i
ser... O sigui, que després de jugar un play-off de canvi de directiva, mantenen el tècnic, recorde que Quique va deixar la camiseta després de no sé quants partits, que crec que està retirada la seva camiseta, ell és l'entrenador, i ara, com tu dius, bueno, que ho expliquen ells. Rubio, Quique Poi.
Quique Poi, Esportiu Bàsquet Villarreal, bona vesprada.
Bona vesprada, com estem, Víctor?
Te pregunte, com està el bàsquet en estos moments en Villarreal?
Pues te comente, a veure, en el tema primer equip, pues ara portem una segona volta molt bona, però ara encara no hem perdut partit i ens hem recuperat un poc d'aquestes 5 derrotes de la primera volta.
Busqueu l'objectiu de com l'any passat jugar aquestes eliminatòries o ja no es pot?
Sí, encara està aquest objectiu. Al final se classifiquen del nostre grup, se classifiquen el primer se classifica directe i els altres tres pues, se creuen contra l'altre grup d'Alacant, Múrcia. Aleshores, entonces, tenim més possibilitats perquè anem ara mateix, anem tercers. Tenim el bàsquet d'averats guanyats en els quarts i en els quins. I tenim este partit, estem a dos victòries del segon, que bueno, està complicat, no?, agarrar-los, encara que nosaltres fem un bon final de temporada, el agafar-los és complicat. Però bueno, este fin de setmana juguem contra d'ells i podem arrimar-nos un poquet més i si podem treure el partit.
Te pregunto primer que el cap de setmana passat, com va anar?
Pues el cap de setmana passat van jugar contra el Paterna, que era el quin classificat, que es va guanyar des de casa en la primera volta i necessitàvem, era molt important treure el partit i treure també el bàsquet d'averats i van aconseguir les dues coses al final en un partit molt seriós, tant en defensa com en atac. Vam preparar durant la setmana per a defendre millor els seus millors homes, ho vam aconseguir i en atac pues no vam estar lo fluid que estem sempre, però al final vam acabar en 77 punts que es van servir, no?, perquè la nostra defensa va estar molt bé.
I ara te pregunto, este cap de setmana, com tu dius, partit importantíssim.
Sí, partit important contra el segon classificat, val? Estan a dos victòries, ja t'he dit, però bueno, lo important seria treure el partit, treure el bàsquet d'averats i aleshores estarà a una victòria d'ells. Al final és un equip molt complicat, amb molts bons jugadors, intentarem reduir les seues virtuts el màxim que puguem i intentar jugar com nosaltres sabem. Però bueno, és un partit molt, molt, molt important i molt bonic. Molt bonic de veure perquè som dos equips que fem un bàsquet de Xina molt, molt alegre, molt en transició i resulta agradable a la vista, vaja.
Quique, te pregunte, ja no tant per un partit en concret, sinó per en general, com fem per a que la gent del poble s'anime a veure els partits, que vagi al pavelló i que disfrute?
A veure, això és com tot, això és complicat pegar el primer passet sempre, però una vegada vas, si veus el que t'agrada, val? Si veus algo que t'agrada, pues t'interessa, no? Per a la pròxima vegada, pos un partit, des de casa, val? Pues, al final, lo complicat és pegar aquest primer passet. I clar, com és, a veure, estem en el CTD, que té més instal·lacions i té més facilitats per al club, és una passada. Però el tema per acudir és un poc més complicat perquè tens que anar a posta allí. però bueno, tot és allargar-te un dies dissabtes per les vespres que juguem a les 6 i veure, i este cap de setmana és una molt bona opció per ser la primera volta que es veig al primer equip, no? del Villarreal.
Te pregunten, ja, suposo que tindré algun passe de temporada, però si una persona de repent, com tu dius, un dissabte s'anima, què ha de fer per a poder entrar i veure el partit?
Ah, no, això no hi ha ningú problema. Ve allí i al final se paga una entrada simbòlica, però que al final és una rifa. Al final tots els partits a la mitja part se rifa algo i això és lo que s'aporta, no, en l'entrada. És algo simbòlic.
Quique, i tu com valores, com veus el bàsquet aixina en el poble, en la província? Quina valoració faries del bàsquet en estos moments?
A veure, pues, en el tema del poble ja saps que pues, és complicat lluitar contra un transatlàntic, no? com el Villarreal de futbol, per el tema de xiquets, no? Perquè al final els xiquets són el que veuen a la tele i és molt complicat. Aleshores, n'hi ha que, entre els altres esports, n'hi ha que repartir els pocs xiquets que s'animen a no practicar el futbol. Però, bueno, és el que intentem i és el que se vol aconseguir, no? Que cada volta n'hi ha més xiquets que participen i és el que lluita el club, no? Per a tindre cada volta pues, més xiquets en el club com a tal. En el tema bàsquet província, pues, enguany ha sigut el primer any que en tercera federació, que on estem nosaltres, pues, també han hagut quatre equips de la província, que enguany estava el segon equip del Castelló, estava la Vall i estava el Peñíscola. Tot això dificulta un poquet més a l'hora de tindre jugadors, no? És un poc més, hi ha un poc més de competència, no? A l'hora de tindre jugadors per al primer equip, però bueno, és sempre una bona, un bon símptoma, no? Que n'hi hagi en quatre equips en tercera FEB. I ja no parlem ja des que n'hi ha en segona FEB, que està el Benicarló i el primer equip del Castelló, que van, el Benicarló sí que està lluitant per entrar en playoff, però el Castelló va, no sé si ara va primer o segon, per a pujar una altra volta on estava l'any passat, en primera FEB.
Quique, el que comentàvem dels xiquets, n'hi ha que anar a la base, no? Als col·les, a quan tenen 3, 4, 5, 6 sadanyets.
Sí, al final és això, és el que ha canviat un poc de quan jo era menut, no? Que al final el multisport era, bueno, al final cada col·legi tenia els seus equips, n'hi havia molt equip, però ara no, ara ja n'hi ha que anar directament al principi ja per a això xiquets. No? Normalment les famílies sempre necessiten ja una tarea, no? Després de classe per aportar a xiquets, ja des de molt jovenets. Entonces n'hi ha que intentar això, pues que se decanten per el bàsquet, no? Pues quan el xiquet decidís anar al bàsquet, pues que li agrada i que continue. O si el xiquet ve d'un altre esport que a millor no li agrada tant o lo que siga, pues quan prova el bàsquet per primera volta, pues que li agrade. I és la clau, però no la clau només en el tema bàsquet, sinó que entenc que en els altres clubs, balonmano, futbol sala, també estan en el mateix, perquè al final el futbol sí que és atractiu de per si, no? per tindre així en el poble al Villarreal, però els altres clubs tenen que manejar i oferir altres coses.
També, a veure, també podeu xerrar un poc la carta de que en el futbol pràcticament no vaig a dir que sempre són els mateixos, però és molt complicat que te canvien i vosaltres pràcticament cada 3-4 minuts esteu entrant jugadors i llevant uns altres. És més fàcil, no?, tindre un poquet de temps de jugar.
Sí, bueno, al final en les categories bases va un poc més diferent, que va per quarts i van a 5 minuts, i entonces se poden fer molts canvis. Sí, té raó, és la facilitat de que poden haver més canvis. Tens assegurats, no?, uns minuts de joc. També és, al final, quan entres a jugar en el club, pues, en els primers partits pues, ja ho veus. Al final és el que interessa, no? Que en les categories base tu vols aprendre, però els xiquets volen passar-s'ho bé. És una bona opció, no? Passar-s'ho bé aprenent, que és jo considero que és l'ideal. Però, bueno, això.
Quique, moltíssimes gràcies, m'alegre molt de parlar amb tu i comencem així una etapa, esperem que moltes setmanes parlem i que tinguis moltes coses bones que contar-me.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos, Víctor.
Adeu.
Neurovila, el centre neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Vila-real, dirigida a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic. T'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Y a Vila-real tenemos rugby. Raúl Montañés, buena vesprada.
Buena vesprada, ¿qué tal?
La verdad es que muy bien. Hoy quería explicar a la Chen cómo es el rugby a Vila-real, que tenéis un club, cómo se pueden apuntar, lo que, quién es el vuestro proyecto.
Claro, cap problema. Pues mira, nosotros portem 10 anys a Vila-real, el club té 13 anys d'història, però estem a Vila-real des de fa 10 anys. Bueno, en les xarxes socials ens poden trobar per a vindre a provar, que és l'important. I bueno, com saps, pues, bueno, estem intentant ampliar la base de jugadors, que al final és el que de cara al futur pues, dona la supervivència del club, i intentar créixer en estructura, que és el que també ens ajudarà a donar aquest apoyo fora del camp.
Com sempre parlàvem, tindre una seu social, que crec que ja la teniu prou bé.
Correcte, correcte. Al final és... té que servir de punt de trobada de la gent del club i de gent que no és del club, que al final té que ser un puesto en el que la gent puga vindre i puga disfrutar d'un ambient bo, sano i que puguen pues, bueno, estar en els amics, que al final és la part social és el més important també del rugby.
Això... igual poca gent ho sap i algunos ho creu, però jo he arribat a quedar amb vosaltres per dinar en un equip al que acabàveu de guanyar.
Correcte, el tercer temps és típic en el rugby i al final saps que és el millor de tot, que això és el puesto on realment pots conèixer a altres persones, no? Al final el rugby és el mateix esport, però la realitat dels clubs és molt diferent i t'ajuda, aprens. Nosaltres este any hem jugat contra equips molt bons en segona, i clar, pues al final sempre acabes aprenent cosetes de cada club i de cada persona.
Ja esteu en segona, Raúl, jo recordo quan estàveu encara en l'altra categoria, que inclús a vegades no vaig a dir que no volíeu, però tu era com dir, preferís estar en tercera còmodo que estar en segon i a lo millor, te recordes d'aquella època?
Correcte, sí, lo que pasa que claro, pues la estructura del club en ese moment no era la millor del món, entonces ara hem estat fent canvis estos últims 3 anys i bueno, pues pujar a segona pues, ha sigut una alegria, no? També és veritat que ha sigut dur, no vaig a mentir, perquè jugar en segona te trobes a clubs molt, molt durs. De fet, de 8 clubs que som en, o 8 equips, no?, que som en segona, l'any passat 3-4 d'ells estaven jugant en primera territorial, perquè per temes però han tingut que baixar i tal, claro. Això te dona una competència molt forta, però bueno, nosaltres ara mateix anem en meitat de tabla i això és important. Ja tenim la permanència també, o sigui que increïble.
O sea, Raúl, ara digamos que és assentar-se en segona i poquet a poquet, no?, anar creixent.
Correcte. Correcte, ara l'important és l'any que ve ja tenim segur jugar en segona, així que el més important de tot és l'any que ve encarar-ho encara millor i poder estar ahí molts anys i anar a fer créixer la base del club.
Raúl, això, mira, te pregunto per això, com se fa per a créixer la base? Com se busca gent que vulgui jugar al rugby? Com se convenç als xiquets per a que s'aficionen al rugby?
Pues mira, lo més difícil no és convencer als xiquets, és convencer als pares. Els pares són els que més, no te diré problemes, però sí més inconvenients fiquen, perquè, claro, la tele fa molt de mal. I què passa? Que la gent se pensa que el rugby és el futbol americano i, clar, al final això... que no vaig a dir que el rugby no hi hagi contacte, tot el contrari, n'hi ha contacte. Però, clar, nosaltres no fiquem a un xiquet a que se fica a xocar sense saber res i que des de fora també es pareix molt més de lo que és en realitat. Però, bueno, jo el que dic als pares és que vinguen, que proven, que puguen veure l'ambient que n'hi ha, que parlen els altres pares, nosaltres hem tingut xiquets autistes, xiquets en TDA, vull dir, no hi ha inconvenient en que vinguin xiquets a provar. Si al final és una vegada, n'hi ha molts que diuen, mira, no havia pensat mai en portar el meu xiquet al rugbi i ara no sóc capaç de que no pensi en el rugbi. Per què? Pues perquè se senten arropats, no? Se senten com si estiguessin a sa casa, que al final és lo important, eh? Que el xiquet estiga, el xiquet o xiqueta estiga còmodo.
Pensava que ja no hi hauria tant aquest estigma de relacionar el rugbi amb el no violent, eh?
Saps què passa? Que, a veure, que no és culpa dels pares, és també el desconeixement. Al final, quan no coneixes algo, pues lo primer que penses és en el meu xiquet o la meva xiqueta el mataran. I no és així, no és així. Però bueno, també mos passa en l'equip sènior masculí de xics de 20 anys, no, ahí me mataran. I n'hi ha molt tipus de coses. Jo tinc un xic que pesa 130 quilos, Joan, i tinc un altre que pesa 60. I els dos tenen la seva posició i juguen. És complicat d'entendre que dos coses tan diferents poden jugar junts, però clar, cadascú té la seva funció. Entonces, és més el desconeixement que no el que pensen que és un esport violent.
Bueno, hi haurà que lluitar d'alguna manera contra això, Raül, explicar que, no sé, per exemple, el que comentaves del futbol americà, cada volta, i te ho dic jo, cada volta se veuen menys jugades violentes, per dir-ho d'alguna manera.
Correcte. Al final lo que la gent ha de pensar és que les normes que n'hi han lo que s'intenta és que el joc siga més segur per als jugadors. Per exemple, te fico un exemple molt d'això. La melé fa anys, i estem parlant fa 15-20 anys, vull dir que estem parlant de 2006, que pareix molt lluny, però que el 2006 està aquí al costat. Abans s'entrava la melé d'una manera que era molt més perjudicial que la que s'entra ara, per exemple. Entonces, ara s'evita, abans el contacte era molt fort, ara menys. Per què? Pues pel tema de seguretat dels jugadors. Al final, el que vols és que els jugadors no tinguin lesions, que lesions n'hi hauran igual, perquè n'hi ha lesions en tots els esports. Però el que busquen és reduir, i per això se fiquen certes normes que ajuden justament a això, a la seguretat del jugador.
Raül, pues, el que comentàvem, ja en segona categoria, la seu va bé, me dius que va bé, gimnàs, crec que comentàvem que el Servei Municipal d'Esports també vos està ajudant en aquest àmbit?
Sí, bueno, el Servei Municipal d'Esports, segurament tot el món que fa esport a Vila-real haurà vist que ja s'han ficat com si fossin uns containers xocotets, que al final això lo que ajuda és a... Bueno, són com gimnàs que ha ficat el Servei Municipal d'Esports i l'Ajuntament en les instal·lacions, i això, pues, la veritat és que mos està deixant agafar unes hores per a poder utilitzar-lo, que va molt bé. Va molt bé, perquè nosaltres ja vam parlar en l'Ajuntament que teníem la necessitat d'un gimnàs i tal, i al final, pues, la veritat és que ells ja tenien el projecte de ficar això, i pues, bueno, la veritat és que és, se veu que quan se vol fer créixer l'esport, pues, s'impliquen, i això també s'ha de donar mèrit, perquè al final jo conec altres ajuntaments que demanes coses i directament passen de tu. Per lo bo i per lo dolent, lo bo s'ha de ressaltar, i això la veritat és que és un encert.
Raül, ara falta el estadi propi, que és la que tu... la teva ambició més gran, eh?
Home, sí, a veure, el que passa és que més que una ambició és un somni, perquè, a veure, s'ha de ser realista, no? Primer anem a consolidar el club i que siga, i després ja veurem. Òbviament seria un lujazo, no? Tindre un, ja no un estadi, però tindre un camp de rugby solament, no? De rugby solament. Però bueno, a veure, que tampoc anem a queixar-nos, que les instal·lacions que tenim estan de lujo. Que nosaltres viatgem per allí, i si algun club té alguna instal·lació que és millor, òbviament, però, vamos, que tampoc mos podem queixar. Lo que passa que, bueno, n'hi hauria que fer alguna coseta per acabar de deixar-ho perfecte, però, bueno, tampoc mos podem queixar que lo que tenim està dins de la mitja, està una miqueta per damunt. Pues, o sigui que no mos podem queixar.
Raül, encantat de parlar amb tu, i a partir d'ara ja saps, si no, cada setmana, cada dos, estarem així, ¿vale?
Tu saps que quan tu vulguis, a mi no me costa res.
Moltes gràcies, Raül.
A tu, gràcies.
necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o al Regne Unit? Et interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o el Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges en Lingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real, carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Tere, Andreu, bona vesprada.
Hola, bona vesprada, Víctor.
Esta setmana va haver un event important així en el poble de gimnàsia.
Pues sí, van fer el 15 aniversari, bueno, la 15 edició del trofeu Gim Vila-real, en el qual convidem a clubs de tota Espanya a nivell nacional i cada any pues, tenim més èxit.
Se t'anava a dir, 15 anys ja se consolida el campionat així en el poble.
Sí, 15 anys i el paro de la pandèmia, si no serien 10, a lo millor. Però sí, sí, ahí estem.
Quants clubs vau aconseguir que vingueren?
Pues en esta edició van vindre 17 clubs. De la Comunitat Valenciana la majoria, perquè pilla a prop, però de fora van vindre un club de Sabadell, o de la Sallegràcia de Barcelona Capital, va vindre el Club Amaya de Pamplona, Gimnàsia Coruña, de A Coruña, i el Club Guadalquivir de Sevilla. Això són els que més és de fora de la comunitat.
I Tere, te pregunte, la gent ve així en un espírit de competir, de voler guanyar, o com és, digamos, més per a, digamos, de dependre de que les xiques s'ho passen bé?
Pues mira, un poc de tot. Saps què passa? Que nosaltres normalment som dels primers tornejos que se fan de veritat en la normativa nova d'aquest any i tot. Entonces, pues venen a provar un poc tot el que han estat treballant per veure si realment al final, quan ho tenen que ficar en de veritat ja en funcionament dins dels seus exercicis, pues si els is o no els is, que n'hi ha que venen que encara es falta algo, però bueno, és una prova de foc, la primera de l'any, quasi, per veure com han treballat des de l'estiu fins ara, ¿vale? I saben que així pues, ho passem bé i venen en espírit de guanyar, però de la convivència, de passar-se-ho bé, un poc de tot.
Perquè edats, des de quina edat són les més xicotiques fins a quina edat poden pues competir?
Les més xicotetes que van vindre tindrien 7-8 anys, crec. De 6, aquest any no sé si n'hi hauria alguna. 7 crec que serà la més xicoteta, i la més major, pues, igual 18-19, per ahir.
I te pregunte, el club nostre, el del poble, com està en estos moments?
Pues bueno, en estos moments tenim inscrites i treballant 198 xiquetes, ¿vale? Lo que passa és que totes no són de competició, tenim xiquetes des de 3 anys, que fan psicomotricitat i 4 volteretes per anar divertint-se un poc i fent un poc de ganes al nostre esport. I després hasta l'equip de competició, que tenim diversos nivells, entonces dependint també dels nivells, però des de base 1 a base 10, que són en les categories que nosaltres competim, tindrem pues vora 50 xiquetes competint en aquestes categories. I així en el nostre torneig van participar, pues crec que serien unes 28, més o menys.
Esteu contents en el resultat?
Perdona?
Esteu contents en com van anar la competició?
Sí, a més, a veure, la competició, pues, ja se sap que això és un poc llarguet, però bueno, pel matí va ser tot bé perquè vam durar doble jurat, entonces va anar tot lleugeret i bé, per la vespre sí que se va retrasar un poquet, però està dins de lo que ens passa a tot, en totes les competicions, i la veritat és que vam traure alguns resultats que van ser un poc d'alegria perquè no ens esperàvem en tanta gent de fora i gent que treballa molt més que nosaltres.
A veure, Tere, perquè jo a lo millor me perco un poc perquè jo soc de Juegos Olímpicos, entonces digamos que hi ha una disciplina que és individual cada aparato, no? I després un que és tot conjunt.
No. Nosaltres som gimnàsia artística, ¿vale? Se compon de quatre aparells en el nostre esport, i que és el bot, que és el potro, ¿vale? El salto de cavallo, el potro, les paral·leles, que són asimètriques, no com els dels xics, que són simètriques, la barra d'equilibris i la terra, el suelo, ¿vale? Entonces, el nostre esport sempre és individual. Lo que passa és que n'hi ha competicions, com és la Lliga Ibèrica i és la Lliga Iberdrola, que tu competis és individual, però se suma la nota de les quatre millors de l'equip per veure l'equip que guanya, però el nostre esport sempre és individual, no mai és col·lectiu.
Pues Tere, aixina també aniré jo de prenent cada setmana, la veritat.
Sí, n'hi ha gent que diu en la vida havia estat tan proper d'una barra que no fora d'un bar, i pues ara la barra d'equilibri que fa 5 metres de llarga per 10 d'ample i per 1,25 d'alta, i ara tenim un grup de mares i de adults que venen i ara diuen, ara entenem quan les xiquetes tenen tanta por de fer les coses com se vol, si a mi no me caben ni els dos peus junts així dalt de la barra, i dic, pues això és, a les majors no es caben els peus i fan mortals i fan lateral sense mans i fan moltes coses ahí dalt de la barra en 10 centímetres.
Tere, pues a partir d'ara espere que si no cada setmana, cada dos, tinguem este moment per a parlar, ¿vale? Per a que la gent conega també que en el poble hi ha un club de gimnàsia.
Sí, és gimnàsia artística. I també vos convide a que vingueu allí a la sala nostra perquè vegueu in situ els aparells i hasta si voleu provar a pujar dalt de la barra que tingueu la sensació de lo que és.
Moltes gràcies, Tere.
Bueno, Víctor, encantat. Adéu. Adéu. Bon dia. Adéu.
¿Quieres reformar tu casa? En Bigmat Pepe Arenós encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámica, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal. Te esperamos.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Vicente Borja, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
La verdad es que estamos muy contentos de retomar este espacio y bueno, contar contigo. ¿Cómo está el tenis ahora mismo en Villarreal?
Pues bueno, la verdad que es una alegría, ¿no? El poder otra vez, pues bueno, hacer un poquito de voz también de este deporte tan 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 grande como es el tenis, y que tantos, pues bueno, que tantos niños, que tantos aficionados, que tantas niñas están siempre aquí viniendo a la escuela de tenis, y en este momento estamos marcando el mayor volumen que hemos tenido, vamos, por no decirte, desde que arrancamos ya en el año 2000-2002 que arrancamos, y en este momento estamos marcando el máximo en todas las escuelas, tanto en la escuela de competición como en la de alto rendimiento, como en la de base, en la escuela de fines de semana, están viniendo muchos pues aficionados, muchos jugadores, muchas jugadoras que vienen aquí a pues bueno, a eso, a intentar mejorar su nivel y luego pues bueno, esto trasladarlo a los torneos e intentar ir subiendo posiciones en el ranking, Y la verdad que en este momento estamos muy contentos, la verdad, con todo lo que se está evolucionando y con lo que se está consiguiendo, ¿no?
Vicente, voy a aprovechar esta semana que hay un poco así de mal tiempo. ¿Cómo os las apañáis en una semana como esta para poder practicar?
Pues bueno, justamente hoy hemos estado en pista hasta las 12. Por las mañanas estamos trabajando con el grupo de alto rendimiento. Son los jugadores y jugadoras que están estudiando a distancia y entonces dedican la mayor parte del tiempo a su entrenamiento, tanto de tenis como de físico, y luego la media tarde o tardes enteras la dedican a los estudios, lo compatibilizan las dos cosas y estos, pues bueno, estamos trabajando con ellos por la mañana. Esta mañana, por ejemplo, se ha puesto a llover, hemos aguantado en pista, mientras que la superficie que estamos jugando en tierra batida nos permite hacer los desplazamientos sin peligro, porque puede resbalar. Hemos aguantado hasta las 12, que ya ha subido un poquito la lluvia, entonces hemos tenido que parar. Evidentemente no disponemos de pistas cubiertas de tenis en este momento. Las que tenemos son de pádel, pero de tenis no tenemos. Y entonces aprovechamos cuando llueve, pues para intentar trabajar en las otras partes que de normal no les podemos dedicar tanto tiempo, porque necesitas trabajar en pista, ¿no? Pues ahí aprovechamos para hacer unos estiramientos de más larga duración. Aprovechamos también para hacer ese trabajo a nivel psicológico, que siempre nos da tan buen rendimiento a nivel de competición. Entonces aprovechamos también para reunirnos con los jugadores y con las jugadoras y reflexionar un poquito sobre la línea que están llevando a nivel de competición. Entonces este tiempo siempre lo utilizamos para esto. La verdad que te rompe un poquito la continuidad y la constancia con los entrenamientos que están haciendo en pista, pero la verdad que también, por otra parte, a veces se agradece, porque ese cambio un poco en la rutina hace que se mantengan ellos un poquito más activos a nivel mental, y eso la verdad que nos ayuda mucho, ¿no? para un poquito para encarar y mantener la motivación de todos activa. Así que bueno, esperemos que no sean muchos días de lluvia. Esto en cuanto para nosotros entramos en las pistas, quitamos un poquito los charcos que están por encima y pasamos cepillo, las trabajamos un poquito, y en cuestión de mediodía es posible que podamos volver otra vez a entrar, si es que todo depende de la lluvia, claro.
Y Vicente, tú siempre me comentabas cada semana, pues este fin de semana han competido estos chicos, este fin de semana han competido. ¿Cómo estamos en el tema de competición este año?
Estamos ahora sumergidos en las competiciones por equipos. Acabamos de terminar el campeonato por equipos de la Comunidad Valenciana del infantil masculino. Estamos en primera división. Jugamos el descenso, pero nos hemos mantenido en primera división. Hemos jugado también el campeonato junior de la Comunidad Valenciana. Llegamos a la final. Perdimos en la final. Y lógicamente nos mantenemos en primera, pero la verdad que ha sido unos por equipos que estamos con jugadores y con jugadoras que son todos de aquí, del club de tenis, todos de la academia, y con estos jugadores tenemos todos los equipos en primera división. Es un éxito sin precedentes, porque realmente los clubes que son más grandes de Valencia, como el Club de Tenis Valencia o el Sporting, fichan jugadores y con estos jugadores es con lo que ellos hacen la alineación para poder ir a competir, ¿no? En primera división, pero los nuestros son todos de nuestra escuela de competición y de alto rendimiento. Ahora, este fin de semana estamos con los por equipos alevines, el alevín femenino, el alevín masculino, estamos con el cadete masculino y femenino. Fin de semana pasado ganamos en ambas competiciones. Estamos ahora todavía en la fase de grupos, que se hace primero una fase de grupos y luego ya juegas el cuadro de ascenso o el cuadro de descenso en primera división. Y de momento yo creo que estamos bien posicionados, porque de momento en el grupo ya hemos ganado las primeras victorias, así que esperemos que este fin de semana, si la lluvia lo permite, podamos jugar y seguir sumando puntos para por lo menos jugar el cuadro de ascenso y mantener esta primera división. Así que todo eso lo veo muy positivo. Tenemos también, acabamos de terminar ahora un torneo en Bayuso, donde jugaron casi 47 jugadores nuestros y con unos resultados excelentes, más de 12 finalistas, 8 campeones, teníamos la mayoría en rondas finales, un excelente resultado. Acabamos de conseguir también hace una semana una jugadora de alto rendimiento, Alisa Wang, que llegó a la final del torneo Rafa Nadal Tour que se juega en Sevilla. Es uno de los circuitos más fuertes de España, consiguió llegar a la final. Y continuamos también, por ejemplo, con otra jugadora de las mañanas, con Georgiana Huki, que va a jugar este próximo fin de semana un ITF Junior, un J300, que se juega en Benicarló, donde están las mejores jugadoras del mundo. Y de momento, pues bueno, partirá de la fase previa. Ella tiene un ranking 1100 del mundo y partirá de la fase previa a intentar, pues bueno, pasar la previa y conseguir alguna rondita en el cuadro final, enfrentándose a las mejores jugadoras del mundo en la categoría junior. O sea que previsiones muy buenas para la competición. Esperemos que la lluvia remita entre hoy y mañana y podamos llegar al fin de semana y podamos competir, que es lo que nos interesa para mantener ese nivel de competición alto. Y por supuesto, no nos podemos olvidar de los más pequeñitos que se van a trasladar a este fin de semana en tren al Warriors. Van a jugar un Warriors Tour en Sevilla y van a jugar la previa. Ahí hemos anotado a 19 que se van a trasladar allí, porque esta semana siempre la aprovechamos, que es Magdalena. Y entonces, como hay muchos de Castellón que no tienen colegio, pues entonces aprovechamos y hacemos una salida para que puedan competir en estos torneos, que de forma habitual pues no pueden porque están en los colegios. Así que salen este fin de semana para allá, para Sevilla, y los que van al cuadro final saldrán el martes o el miércoles, y esperemos que puedan hacer ahí unos buenos resultados, ¿no? En Sevilla. Esperemos que sea positivo y que la experiencia por lo menos les sume para seguir creciendo como deportistas.
Pues Vicente, me alegra muchísimo hablar contigo, y de aquí una semana me cuentas cómo han ido todos los torneos, ¿vale?
Por supuesto, vosotros cuando queráis, aquí estoy para informaros.
Muchas gracias.
Nada, a ti.
Adiós.
Hasta luego.
Obvio que un menú for you siempre renta. Es más, si cancelas esa suscripción de meditación que usaste una sola vez, puedes disfrutar de un menú for you simple, o doble, o triple, o uno de cada, desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Te lo ponemos en bandeja.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Víctor Agulleiro, buena vesprada.
Hola, buena vesprada, Rubio.
Bueno, ahora Matías estoy parlando en un campeón de España. ¿Contamos esa historia?
Sí, no redes. Este cap de semana pasat va a ganar ahí a Vitoria, que se celebraba el campeonato de España de veteranos. I no res, vam ser campions i en l'equip vam participar en un equip de València que mos va cridar a mi i a un amic d'ací del Club Patí Vila-real i cavallà que mos va anar en ells a participar al campionat.
Vos esperàveu que vos cridaven, ja més o menys ho teníeu en ment o era un poc sorpresa?
Bueno, no, la veritat que va ser prou sorpresa, perquè sí que és veritat que coneixem al xic del club de València i tal, però no esperàvem que mos cridara. Ara, la veritat que estem muntant prou el tema de... manejant prou el tema de veteranos, així en la província de Castelló i València, a veure si arrenquem una miqueta el tema i animem a la gent a que se reenganxi a altre camí.
Clar, això t'anava a dir, a nivell de veteranos, com està el hockey per la província?
Pues ara estem organitzant nosaltres des del club, entre jo i l'amic este que vam anar al torneo de veteranos, estem manejant un projecte que se diu Hockey la Terreta, vale? Que pues mos juntem en intentem enganxar a gent que jugava fa temps i a gent que està jugant ara encara també, i fer panxanguetes i tal, a veure si la gent se reenganxa al hockey i tal, i així a poder crear una lliga pròpia de veterans.
Víctor, en Xina, vos criden a tu i a un amic teu per a xoren un club de València a veterans en Vitoria, i vos planteu allí, què esperàveu? O sigui, realment pensàveu que anàveu a arribar a la final, a guanyar, o quines expectatives portàveu?
Pues la veritat que no teníem molt clar el nivell i tal, perquè no havíem participat mai d'estos tornejos, que tampoc fa molt que s'estan fent, no? Però sí que és veritat que coneixíem molts noms d'altres equips, perquè era gent que ha estat en anys anteriors, eren veterans de selecció espanyola, de gent que ha jugat fora d'Espanya i tal, i gent prou coneguda, en prou de nivell, i la veritat que nosaltres no teníem ningú nom així conegut, no? Sí que és veritat que el meu amic pues, ha jugat en Lliga Elit quan era jove, val? Però el nostre equip no era dels millors en quant a renom, no? De nom de jugadors i demés. Entonces, la veritat que no mos esperàvem acabar campions jugant contra este tipus de gent que t'estic explicant, saps?
I comenceu a guanyar partits, aplegueu a la final i campions, Víctor!
Sí, van ser dos fases, fase de liguilla, que vam jugar 4 partits el dissabte, dels quals vam guanyar 3, i després el diumenge van ser semifinals i finals. En la semifinal vam guanyar, prou ajustat, i en la final ens vam enfrontar al equip que vam perdre en la fase de liguilla. I va ser també un resultat prou ajustat, que va ser de 4-3, i final apoteòsic, perquè en l'últim minut ens van marcar el tercer gol i vam estar ahí aguantant conforme vam poder el resultat. Així que va ser un molt bon final, molt bon final.
Víctor, m'has parlat dels veterans, però te pregunto com està el hockey ara mateix en la província de Castelló?
Pues mira, ara ja quasi que estem acabant les lligues regulars i ara es comencem ja en Copes Federació i demés. A més, a nivell nacional pues encara mos queden algunes sedes. Este cap de setmana viatgem a Igualada i va jugar la quarta sede de Lliga Nacional Plata en els Xics, i encara mos quedarà una altra, que tenim que viatjar a Íscar, a Valladolid. I després en les Xiques, este cap de setmana passat vam viatjar a Valladolid i va jugar la quarta sede de la Lliga Or femenina, i el 23-24, si no m'enganye, d'abril, fem la sede així en Vila-real, l'última sede, i en la que se repartiran ja els campions de Lliga i de més.
Víctor, també te pregunto, i així a nivell més de xiquets, com està el tema del hockey per així per el poble?
Pues bé, la veritat que any rere any anem creixent, anem agarrant més coles, tant d'ací de... Bueno, ací en Vila-real mos mantenim i estem creixent per la província. En este any hem agarrat un col en la vall d'Ussó, i la idea és l'any que ve agarrar un o dos més allí en la vall, i després pues, també estem en Moncofa, estem en Betxí, estem en les Alqueries, en Borriana, i la veritat que el tema del patinatge i el hockey va molt bé, va molt bé.
Pues Víctor, m'alegre moltíssim, i a partir d'ara ja saps, espero que si no cada setmana, cada dos, estiguem així els dos parlant de com anar del cap de setmana per al hockey de Vila-real.
Molt bé, pues moltes gràcies, Rubio, i si me permets, voldria també reconèixer, bueno, com sabràs, ha faltat Pepe Meseguer, que va ser un pioner del patinatge així en Vila-real, un campió d'Espanya, medallista mundial, i no res, donaré suport a tots els amics i familiars d'ell i estem treballant a veure si podem traure un projecte en el seu nom.
Víctor, m'alegre moltíssim d'aquest homenatge que acabes de fer.
Molt bé, Rubio, moltes gràcies per cridar.
Adeu.
Adeu, adeu.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Vilarreal. Centro Varilux especialista. ¿Sabías que el mosquit tigre només necessita una gota d'aigua per a reproduir-se? En Vilarreal, la teua col·laboració és la millor barrera. Recorda, al mosquit tigre ni aigua. Buida setmanalment esplais d'estestos i espoals. Neteja canalons i mantén colorades les piscines. Evita qualsevol xicotet d'embassament en jardins i terrasses. Protegir-nos és tasca de tots. És un missatge de la Regidoria de Serveis Públics de l'Ajuntament de Vilarreal.
Vale. Carla Ángel, què tal?
Molt bé.
Bueno, Carla, has passat de pujar el Peñagolosa i la Serra d'Espada al costat de casa a pujar el Benestal d'Àfrica com és el Kilimanjaro. En total has pujat 5.890 metres d'altitud.
Tot un repte personal.
Sí, de veritat.
I una locura. Però sí, així n'ha sigut.
Bueno,
així n'ho hem fet.
En primer lloc, des d'ací, des de Ràdio Vilareal, te donem la més sincera enhorabona, Carla. I jo, en primer lloc, volia donar-te les gràcies per demostrar al món que les dones no tenim límits i que amb esforç podem aconseguir tot el que ens proposem. I, bueno, els que te coneixem, que jo te conec personalment un poquet, sabem que tot el que te proposes o quasi tot ho aconsegueixes. Gràcies a la teva constància i implicació en les coses, que no és poca i per això aconsegueixes aquest tipus de coses. Bueno, com va la Volta a Espanya? Com va aquesta recuperació?
Vale, pues tú que sí que me conoces personalmente, sí, soy una tía cabuda, que soy una persona resiliente y pensé que todas las personas y todas las dones en este momento deberían de serlo, voy a decir, no hemos podido parar ningú ni res. Y la tornada, pues un poco inesperada, porque no me esperaba todo lo que ha podido envoltar la meva volta y la meva pujada al Kilimanjaro. Però bé, sorpresa, la veritat, molt sorpresa i contenta a la vegada. Vull dir, vaig patir en la pujada, us ho he de contar que vaig patir prou. Però bueno, ja després de vaig tornar el dissabte, ja després d'uns dies ja entrava, pues, quasi recuperada del tot.
Imagina que estaràs pues, en una nube, veritat, perquè tu te'n vas anar allí i has tornat i te contacta un montón de gent, el periòdic, en el teu, bueno, en el poble en el que treballes, en Almassora, te van reconèixer la pujada del Kilimanjaro i tot això, no?
Sí, així és, però això és la meva sorpresa. Vull dir, jo, quan proposo i comento als meus jefes, claro, perquè, clar, sabeu el que me dedique, pues, és un deport de risc, o passar-me qualsevol cosa, però jo informe de on me'n vaig, no? I ells me fan la bandera de la policia local d'Almassora perquè volien que quan arribara pues, que em fera una foto. De fet, la foto que vaig fer, la vaig fer primer a 5.681 perquè no sabia si arribaria d'alt o no. I és la que s'està publicant per ahí. I, clar, al tornar, se senten orgullosos de que ho haguera pogut aconseguir i me ho reconeixen fent-me l'homenatge. I a partir d'aquest moment ha sigut pues, el que m'estàs comentant, no? Ràdio, ara avui he cridat una televisió, vull dir, però que al fi i al cap jo ho vaig fer per un repte personal, per demostrar-me que quan una persona vol alguna cosa pot fer-la, independentment de que al voltant hi hagi moltes coses negatives perquè no arribes, però si et prepares i entrenes, arribes.
Ja, m'imagine, però una preparació llarga, veritat. Vas començar a l'octubre a preparar-te i vas estar durant uns mesos. I explica'ns un poc com va ser aquesta preparació i si va haver algun moment en el que vas dir jo desistisc, me retire o tire la tovallola perquè ja no puc més. Com va ser aquesta preparació?
Vale, com, no sé si ho saps, bueno, jo en juliol sofrisc un accident de trànsit.
No sabia.
Pues sí, sofrisc un accident de trànsit un 18 de juliol, estic uns mesos de baixa, i a l'octubre me torno a incorporar a la feina i tal, i això és el tema del Kilimanjaro, ¿vale? En la ONG en la que forme part. I jo me dedicava a fer altres esports, o karateka, estic federada en la Federació de Karate de la Comunitat Valenciana, però al tenir l'accident no me veia forces encara de tornar al tatami. I decidisc ja preparar-me l'ascensió al Kilimanjaro. Pues sí, són uns mesos durs, uns mesos que n'hi havia dies que dia, por favor, és que aquestes rampes ja no puc més en elles.
Lo que t'esperava.
Però sé que... Lo que m'esperava, sí. Però sé que al final valia la pena. Sí que va haver un moment en l'ascensió que... A més, en un vídeo que està penjat en el Mediterrani, no pots més.
Se nota, o sigui...
N'hi ha un moment que dic, no puc, vull dir, ja me dona igual, no puc.
Hasta aquí.
No? I gràcies a... Hasta aquí. I gràcies al meu guia James, que t'agraïsc i ja ho sap ell personalment, perquè li ho vaig dir jo un parell de voltes, i vam poder continuar, perquè físicament... Ahir ja no era el càstig físic, sinó ja més el càstig mental, no? Perquè portàvem ja 5 dies caminant. Jo he fet una setmana 70 quilòmetres en desnivells de 1.000 quilòmetres al dia, aproximadament. I al final això va sumant. Va sumant més la falta d'oxigen, pues costa. Però ja. Al final, mira, ahí estem.
Pues sí, al final ho has aconseguit, que jo crec que... Conforme te veia en el vídeo, jo dic que és que jo seria... Bueno, és que no haguera arribat a Idal, però és que estaria aixina des del minut 10. O sigui, vull dir, és que jo vaig veure el vídeo i me va impactar molt, perquè se veu tot el fons, que era el... quan hi ha el sol, veritat, o quan es posava?
Sí. I era impressionant. Comença a caminar l'ascensió a les 12 de la nit, ¿vale? Això està fent-se de dia, perquè ahí se fa un poc antes, ¿vale? I conforme veu, jo estic per dalt dels núvols, és a dir, els núvols estan per baix de mi.
Era impressionant esa imatge.
Sí, esa foto me la va gravar James, perquè va dir, bueno, va voler perquè estava fent-se de dia i va voler gravar-lo. I li ho agraeix perquè ese record el tindré sempre gravat al meu cap. Però va ser un moment de dir, no puc més. Vull dir, el meu cos ja no... No per la falta d'oxigen en si, sinó perquè ja portes el que te comenté, portes moltes dies caminant, plovent, me va pillar rutes de pluja... el dia d'abans de fer l'ascensió, o sigui, ficar a nevar, és que pilla de tot. Aleshores, i a més, pensa que jo comencé a caminar a la millor en 30 graus de manera curta i estem a menys de 9 en el pic, saps?
És que és un contrast molt fort.
És un brutal. És brutal en 5 dies, un canvi de temperatura, un canvi d'oxigen, un canvi d'altura, però bueno. I ja ho hem fet, ho hem aconseguit i és un repte personal i una història molt bonica, la veritat.
Que sempre ho recordaràs. Entenc que vau estar 5 dies, no?, per arribar al cim.
Sí, vam estar 5 dies per cap amunt i després baixes en 2. És a dir, són 5 perquè tens que parar a aclimatar, perquè és superimportant quan fas ja altitud. Ja jo crec que puc dir que a partir de 3.700-4.000 ja el cost que aclimatar-se sí o sí. I així, de tot, a vegades el cos te respon, pues, quan te respon. Pues, a voltes pots patir mal d'altura, a voltes pots patir, jo que sé, una baixada de tensió, no sé. Però sí, tens que aclimatar, és superimportant en muntanya que s'aclimate.
Sí, i durant els 5 dies, bueno, vos quedàveu a dormir en campaments, això imagine, no?
Sí, se fan dos campaments, dos en dos campaments diferents. El primer tram pugem de 1.700, que és la porta que té gate, a 2.720, ahí dorms, puges a 3.700, dorms, però ahí puges a 4.200 i tornes a baixar, perquè l'aclimatació no se fa només dormint en altura, sinó que tu puges un poc més alt i tornes a baixar on estaves al camp base, que se diuen. I així no se fa l'aclimatació. Vull dir, però te dones compte, jo, per exemple, la nit antes de l'ascensió veníem de caminar, ja tot el matí, vam descansar 4 hores i vam pujar. Entonces ja portàvem una... Normalment se pot fer aixina o se pot fer en més dies, però ja portes una alta fatiga de en el cos. Jo vaig pujar, ja ho dic, a un 80% d'oxigen, que en altres condicions, si físicament no m'hagués trobat bé, no hauria pogut pujar, perquè en aquest oxigen no... Vull dir, estàs en un hospital, així. Així te vas de 93, estàs ingressat en un hospital. Sí, sí, però allí en el pulsòmetre estàvem a 80-85, vull dir, no n'hi havia tant d'oxigen, perquè és que fora no n'hi ha oxigen.
Ja. I com controleu l'oxigen? És algo que me pareix impressionant.
Sí, pues quasi tots portem relanges ja superintel·ligents quan fas alta muntanya, en el qual te mesura inclús hasta la tensió que pots arribar a tindre. O controlem així, no. Controlem així, no. I serpes, que són molt... Bueno, serpes i esguies, que són superintel·ligents, mirant-te la cara i mirant-te els ulls. I mirant, a mi me apartaven els ulls, me miraven si tenia sang baix de l'ull i si ja havies no es tenia morat. Perquè, clar, ja quan estàs en molt poc oxigen, pues, la part dels ulls no té sang i ja havies fet morat. Aleshores, automàticament te fan baixar perquè no tingues ninguna bòlia ni te passa res. Perquè ells no estan tan molats com altres, però saben més que molts perquè sí, pugen al mes quasi tres voltes.
Ostres, és una barbaritat.
Sí.
Vale. He llegit que després, quan va acabar el repte de pujar el Kilimanjaro, vau anar a distints centres educatius per a fer una labor solidària, vau repartir menjar, veritat. Conta'ns el que vau fer i l'experiència un poc en general.
Vale, pues com vos he dit abans, jo pertenisc a una ONG que se diu Juntos Mola Más, que tenim centres i projectes en tot el món. L'any passat vaig estar a Índia, ja també col·laborant en esta ONG, este any pues, toca Tanzània. I el que fem és fiquem en contacte en col·les que puguen necessitar la nostra col·laboració ja a nivell de material o a nivell de menjar o a nivell de qualsevol altra cosa. I en este cas estàvem en dos centres de discapacitats en Àfrica, i en Modwai, que és el poble, i es van comprar pues, cereals i llegums perquè... Pues el tema del menjar pues és superimportant i ens van demanar si podien col·laborar i ho van fer. Vam anar a comprar-los i se ho vam arrimar a les col·les.
Que guai. Imagine que haureu tornat super satisfets perquè heu aconseguit el principal repte i a més pues, heu pogut col·laborar allí amb la gent, que també és una llavor molt, molt important per a ells i que de veritat són persones que ho necessiten.
Sí, lo més bonic de l'ONG en la que jo forme part és que a part de que a lo millor que em reactes o conèixer, per exemple, com vaig estar a Índia, conèixer Índia o qualsevol altre país, com Nepal, vull dir, Cuba, col·laborem tot el món, val? Després la satisfacció és de dir, vale, sí, jo vaig ajudar. Vaig a veure què aquestes persones necessiten i en el que puguem posar anem a ajudar, no? I això, pues, té un doble sentit, no? El sentit personal de, sí, jo he aconseguit un repte, però a nivell personal també de dir, bueno, pues jo porto el meu granet d'arena a esta gent que ho necessita.
Que guai, Carla. M'agradaria a mi també fer alguna cosa d'estes, però no trobo el moment, en algun futur a lo millor. I, bueno, per acabar, com si tingueres que descriure aquesta experiència en una paraula, quina seria?
La frase que es deia meus companys. Esto es de locos.
Totalmente.
Es que no puedo expresarlo, pero es que es una locura.
Mira qué vibro.
Y además yo, sí, es una experiencia que tenía que vivir. Además yo vi a Fer Medisao, que está en Francia, me agradaba la montaña, fea montaña, pero no a este nivel. Y pues eso, es de locos. Y el reto de este año, pues bueno, este año me queda Bifer Mulafen, el Fetrin Peak de África, pues ahora toca el de España, voy a ir a la nueva tierra, ya que estoy ficada en el aire, pero son 3.700, que es casi la mitad de lo que he puchado. Así que...
Pues ahí se va a conseguir que de... en la res. Ahora ya...
Esperé antes del estío Fetrin Mulafen y compartir que Fetrin Mulafen también, porque es el nuevo país...
I, bueno, Carla,
m'agradaria este any dels dos.
Una vegada més, moltes gràcies. Bueno, és brutal el que heu fet i em pareix increïble, la veritat. I no res, donar-te les gràcies per acceptar parlar un ratet amb nosaltres
I això, pues, demostrar una vegada més a la gent que tot el que ens proposem ho podem aconseguir si ho fem amb constància i implicació. I no res, espero que tot el que et proposes ho aconseguisques, que jo que te conec sé que ho faràs, perquè eres una tia superconstant i és el que has dit, que quan vols algo tens que fer-ho sí o sí. I això, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, vale. Per este ratet.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Aquest cap de setmana s'ha disputat en Màlaga el Campionat d'Espanya en edat escolar de natació, que en el que participen esportistes amb discapacitat i sense discapacitat. Aleshores, per part del nostre equip, que és el Club Tritons, han pres part 5 esportistes en aquest campionat i 2 entrenadors que formen part de la selecció valenciana inclusiva, que es diu, vale? El que engloba a tots els participants, la selecció valenciana inclusiva. L'expedició de la Comunitat Valenciana estava formada per 41 persones, n'hi havia 7 tècnics, vale? I la resta eren tots esportistes. D'ací de la ciutat de Villarreal, a banda, n'hi havia dos esportistes més, un Laia Cuecos, una xiqueta de Clotas de Villarreal, i Axel Reyes, també del Club Vilasuim. O sigui, que d'ací de la ciutat o pertanyents al club d'ací de la ciutat de Villarreal han participat 7 esportistes i 2 tècnics, vale? Del total de l'expedició. Han aconseguit proclamar-se, n'hi ha 3 classificacions, una classificació de natació convencional de xiquets sense discapacitat, que la Comunitat Valenciana queda quarta classificada, una classificació que és de natació adaptada, que la Comunitat Valenciana ha quedat campiona d'Espanya, la qual han participat ahir en aquesta classificació sumant punts els xicuelos del Club Tritons, i la classificació de natació inclusiva, que suma els punts de la natació adaptada més la natació convencional, que ahir, diguem, han aportat punts, pues, tots els xicuelos que han participat en diferents proves del programa. I ahir també la Comunitat Valenciana ha aconseguit proclamar-se campiona d'Espanya per autonomies, crec que això no havia passat mai, havíem pujat alguna volta al pòdium, vale? I en natació adaptada sí que portàvem 3 anys sent subcampions d'Espanya i enguany hem pogut, després de molts anys, tornar a ser campions d'Espanya.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Fins així, moltes gràcies a tots, moltíssimes gràcies. Adeu a tots. Vila-real.